de Andalucía.
Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. Comissions Obreres i la UGT es mobilitzen avui a les principals ciutats de tot l'Estat per denunciar l'estratègia dels partits que va bloquejar al Congrés la pujada de les pensions, les bonificacions al transport públic i altres mesures socials. Una de les protestes es fa al centre de Barcelona. L'està seguint la Gemma Bonet. Bon dia.
Hola, bon dia. Unes 500 persones es concentren a la plaça Universitat de Barcelona. El líder de la UGT, Camil Ros, ha destacat que han mantingut aquesta mobilització malgrat l'acord d'aquesta setmana perquè exigeixen a la classe política que no jugui amb els drets socials.
Malgrat que aquesta setmana hagin arribat un acord, volem enviar un missatge molt clar al govern i a la majoria d'investidura i al conjunt del Congrés de Diputats. Així no es pot jugar amb qüestions tan importants com un increment de pensions, com a les bonificacions al transport públic.
UGT i Comissions Obreres han anunciat també una mobilització pel 4 de març a Barcelona per reclamar la reducció de la jornada laboral. Gemma Bonet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies, Montse Garcia.
El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu vol aquesta hora cap a Washington, on dimarts es reunirà amb Donald Trump. És el primer mandatari internacional que el president nord-americà rep a la Casa Blanca. Abans d'agafar l'avió, Netanyahu ha assegurat que viatja als Estats Units amb la intenció de redissenyar el mapa del Pròxim Orient.
Les decisions que hem pres a la guerra ja han canviat el Pròxim Orient. Les nostres decisions i el coratge dels nostres soldats han redissenyat el mapa, però crec que si treballem colze a colze amb el president Trump el podrem redissenyar encara més i millor. Crec que podem reforçar la seguretat i lluitar contra l'eix de terror iranià i tots els seus components.
Pel que fa a la proposta de Trump d'enviar 1,5 milió de palestins de Gaza a Jordània i Egipte, els ministres d'exteriors dels països àrabs han rebutjat en bloc acollir més refugiats. En un comunicat defensen que un moviment així estendria el conflicte i amenaçaria l'estabilitat de tota la regió. El primer ministre de Qatar ha trucat aquest matí a Israel i Hamas per començar les negociacions de la segona fase de l'alto el foc. Mentre Trump vol que la treva continuï, els membres més radicals del govern Netanyahu defensen tornar a la guerra.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, defensa que la política de pactes es decidirà internament, tal com s'ha fet fins ara. Així respon Turull a les declaracions de l'expresident Artur Mas, que ahir deia que Junts ha de poder parlar amb el partit d'extrema dreta Aliança Catalana.
Els consells són molt benvinguts sobre la política de pactes de Junts per Catalunya i la relació de Junts per Catalunya amb les altres forces polítiques les decideix Junts per Catalunya i nosaltres no ens pensem apartar de moment en la línia que estem portant, que no és tant mirar cap enrere o cap altre, sinó mirar endavant com podem servir més i millor als ciutadans de Catalunya.
Beyoncé és la gran favorita als Premis Grammy, els més prestigiosos de la música nord-americana que s'entreguen aquesta matinada a Los Angeles. Tot i ser l'artista que ha guanyat més Grammy de la història, amb 32, la cantant de Houston no ha guanyat mai el premi al millor àlbum ni a la millor gravació de l'any, els dos més importants. Una estadística que avui podria trencar amb el seu èxit Cowboy Carter i amb Texas Hold'em, la cançó que sentim de fons. Les altres grans favorites són Taylor Swift, Billie Eilish o Charlie XCX, que també acumulen diverses nominacions. La cerimònia estarà marcada pels incendis que han cremat l'últim mes als voltants de Los Angeles, que aquesta setmana s'han pogut controlar finalment després de deixar una trentena de morts i milers d'edificis arrasats. Esports, Montse Mir.
El Barça rebrà l'Alavés a partir de les 2 amb transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio, un partit que servirà per saber si l'equip blaugrana li retalla 3 punts al Madrid i si l'Espanyol es queda fora del descens. Els blanquiblaus van guanyar ahir el Madrid per 1-0. Després del partit, l'entrenador dels blancs, Carlo Ancelotti, es va queixar de l'àrbitre per no haver expulsat el jugador de l'Espanyol, Romero, la segona part, per una dura entrada per darrere a Mbappé. El tècnic italià lamenta que el VAR no hi entrés. A les crítiques per l'arbitratge també s'hi va afegir Real Madrid Televisión, que va demanar també la dimissió del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán. La cadena de televisió del Madrid va arribar a dir textualment és un dia negre i romàs. A la Lliga Femenina Llevant Badalona-Betis a partir de les 4 i el Barça va perdre per primer cop el Johan Cruyff 1-2 contra el Llevant. A l'NBA aquesta matinada intercanvi de Luka Doncic i Anthony Davis entre els Lakers i els Mavericks. Doncic jugarà amb LeBron James a Los Angeles i a l'ACB aquesta tarda Barça-Manresa, Bilbao-Lleida i Madrid-Joventut.
Fins aquí les notícies. Cada setmana que Prava us ofereix l'eclipsi.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de mi.
Passen 6 minuts de les 12 del migdia, s'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, un balança que va arribar al món un divendres de lluna en quart minvant, un home que va néixer el 16 d'octubre del 1981. I aleshores la cançó número 1, que sonava a totes les llistes, era aquesta. Diana Ross i Lionel Richie. Avui a l'eclipsi les nits del periodista Albert Llimós, especialitzat en i premiat aquests últims anys i aquests últims dies per destapar diversos casos d'abusos. Albert, què tal? Bona nit.
Bona nit, molt bona nit.
Com estàs?
Molt bé. Molt content d'estar aquí.
Què respons quan et pregunten aquestes últimes setmanes com estàs?
Viu, viu. El primer que dic és viu. I he recuperat després d'una experiència que crec que m'ha de canviar la vida. O me l'està canviant.
Comencem per aquí, va. Què va passar? Precisament va ser una nit, la nit del 25 d'octubre del 2024.
És la nit d'un divendres, també, no? Del mateix divendres vaig néixer l'any 1981, doncs també en un divendres. Vaig patir un atac de cor fulminant, després de jugar a futbol, i em va salvar la vida un company, una persona que coneixia des de fa un mes, dos mesos, i que havia fet un curs de reanimació i va actuar molt ràpidament per salvar-me la vida.
Què vas notar?
Res, no me'n recordo. Els últims 10 minuts, una mica de dolor a la part de l'esquena, a la part del coll. Ens graven els partits amb una càmera d'aquestes zenitals i quan estava a l'hospital, a la UCI, vaig mirar el partit i la imatge és força poètica. És l'Albert Llimós sol sobre la gespa, tocant-se el clatell, l'esquena, i marxo de pla, no? Em quedo jo sol i marxo de pla. I me'n vaig a la dutxa, em dutxo, i allí al cap de 10 minuts, quedem tres al vestidor, em desplomo.
A la dutxa?
Sí, bueno, al vestidor, a la banqueta.
Abans o després de dutxar-te?
Després. Ja porto la samarreta, porto els texans, caic, em xafo el nas de la caiguda, impacto contra el banc, i llavors el meu company em posa en posició primer.
Un d'aquests tres que quedava, sí, al vestidor.
Un surt corrents a buscar ajuda, a buscar gent d'allà, de les instal·lacions. Hem de pensar que és un quart d'una matinada, per tant és tard, totes les llums fosques.
On era això?
És a unes instal·lacions esportives que es diuen Meilan, a Horta, aquí a la part alta de Barcelona, i estem a la punta, de creuar dos o tres camps, anar a buscar gent, tarda 5-6 minuts, i l'altre company em posa en posició de seguretat, perquè encara respiro, i al cap d'uns segons em torna a mirar i estic morat i ja no respiro, i ho fa fantàstic. Em posa boca amunt i comença a fer la reanimació durant pràcticament 10-11 minuts. Arriben els companys abans, arriben dues metgesses, jo això no ho tinc confirmat, però em diuen els companys que van arribar dues metgesses que estaven allà, que estaven potser fent una cervesa, jugant a pàdel després de fer esport, i es queden col·lapsades, i és ell, aquest company, el Gonzalo, qui em salva la vida i continua fent la reanimació fins que arriben les ambulàncies del SEM.
Si avui ets aquí és perquè el Gonzalo havia fet aquest curs de primers auxilis fa 4 dies.
4 dies, un any. Ell em va explicar després que si arriba a fer aquest curs fa 5-6 anys, segurament no hagués actuat igual. Per tant, probablement jo no estaria aquí, no sé si mort, però com a mínim tindria seqüeles.
Tens alguna patologia congènita?
Tinc un tema genètic que estem mirant i estem estudiant. Al cap d'uns dies me'n vaig assabentar gràcies a una familiar, a la Dolors, que té una memòria prodigiosa, una dona de 88 anys, em va dir: un dels germans del teu avi va morir per un atac de cor, per col·lapsar una artèria als 43 anys.
És l'edat que tens tu.
Sí. Per tant, hi ha un component genètic que ara hem de mirar. El meu pare porta estents també, per tant també havia tingut infarts que l'havien avisat i per tant no havia estat de la gravetat del que em va passar a mi, i a mi el problema és que el meu cos no em va donar cap alerta, no?, les hores abans.
Quanta estona vas estar adormit? Quin és el primer moment en què recuperes la consciència?
Això passa la matinada de dijous a divendres. Divendres al matí diuen que jo em desperto i sóc conscient. De fet, la meva obsessió era avisar a la meva directora, als llocs on col·laboro, a la Universitat Pompeu Fabra, i a un periodista, un company del diari El País, amb qui havia quedat divendres al matí per fer un cafè. I la meva obsessió és escriure en un paper, ho repeteixo 5 o 6 cops.
He d'anar a treballar.
O avisar que no puc anar a treballar, no? És aquesta obsessió amb la feina, a vegades, o no tant amb la feina, sinó amb fer bé les coses, no? Amb avisar la gent. Però jo no me'n recordo. Jo divendres tinc un gap absolut, per tant, la consciència plena la recupero el dissabte al matí. I a partir de llavors, me'n recordo de tot. Aquell dia hi havia un Madrid-Barça, vaig veure el partit tot tranquil a la UCI.
El 0-4?
El 0-4. Tot tranquil, el vaig mirar, no vaig patir, i per tant, vaig poder veure la meva família, bé els nens.
Per sort et van donar un partit per no patir.
Sí, la primera part una mica, però la segona, amb els hores de joc, però la segona molt tranquil. I el dissabte, de fet, van venir els meus fills, em van veure, perquè ja no estava intubat, no estava... Em vaig aixecar, vaig caminar una estona. Va durar entre 24 i 30 hores.
Més enllà d'aquesta patologia congènita que dius que t'estan estudiant, hi ha alguna cosa més que creus que t'ha produït aquest atac de cor?
Probablement hi hagi una capa de colesterol, que va ser el que es va caure, i això va fer sangrar. Llavors les plaquetes van ser les que van anar a curar la ferida, va ser el que va provocar la saturació al 100%, el col·lapse. Però crec que tot hi ajuda, i els metges m'ho van dir, no? El tema de l'estrès, també. El ritme que portem, l'autooxigència, la feina que tu em portes a casa, i tot això crec que és un indicador. Com sempre dic, a la vida no hi ha coses que siguin causa-conseqüència una única cosa, és tot multifactorial. I el tema genètic i el tema d'aquesta capa, potser colesterol, em cuido, i faig esport i tot, també s'hi va sumar, a ben segur, el tema de l'estrès.
Com els has explicat als teus fills el que t'ha passat? Quants anys tenen?
9 i 12. Bé, perquè em van veure bé i els vam explicar que el pare ha tingut un problema al cor, que està bé, els van explicar ja divendres, perquè jo vaig reaccionar bé, i després amb molta normalitat. Van venir a l'hospital, em van veure... Crec que si m'haguessin vist en una situació d'intubat, sense ser conscient, potser per amb ells aquesta imatge quedaria de per vida. Però el veure el seu pare, que fins i tot feia alguna broma, és veritat, portava com si m'hagués pintat, com si fos un índio que va a la guerra, portava tota la cara marcada amb uns morats, portava el nas inflat perquè s'havia trencat, però feia bona cara dins de tot, no? I em trobava bé.
Vas estar 20 segons clínicament mort, pràcticament, no?
El que tarda el Gonzalo en reaccionar.
T'ha fet replantejar coses? És molt recent, no fa ni 100 dies.
Crec que necessito temps, però és evident. Una experiència com aquesta t'ho fa replantejar tot. Primer, que el ritme que portem i el ritme que porto és inassumible. A la feina, sobretot, la càrrega psicològica, la responsabilitat, l'autooxigència... El que passa és que la teoria crec que ens la sabem tots, no, Roger? Però crec que després aplicar-ho al dia a dia és molt difícil. Però està clar que he de canviar coses, fins al punt que hi ha un moment que surto d'allà i dic: em vull plantejar tots els escenaris possibles a nivell laboral. Fins i tot deixar el periodisme. M'ha passat això pel cap. I m'agradaria ara, com a mínim, tenir tots els escenaris previstos sobre la taula. Si deixo el periodisme, si tiro cap a un altre tipus de periodisme, si me'n vaig a la docència, tot això, com a mínim ho vull tenir sobre la taula. Què passa? Que m'agrada tant aquesta professió, que he tornat i ja estic amb un parell de temes que no puc, és com aquella addicció, aquella adrenalina, no?, que portem per dins de les venes, i és un equilibri molt difícil.
Les teves famoses llibretes amb les teves investigacions i els casos que has anat destapant els últims anys d'abusos dins del sector, fora del sector, abusos laborals, sexuals, si deixes aquesta feina, creus que algú agafarà el teu llegat, o aquestes llibretes quedaran guardades en un calaix? i mai sabrem quins noms hi ha dins.
Crec que no és el llegat de l'Albert Llimós. Crec que l'Albert Llimós ha tingut la sort que m'han donat unes eines i un temps. Crec que això és una aposta més aviat d'un diari. Jo no tinc cap expertesa ni cap sisè sentit que m'ajudi a fer millor la feina. N'estic segur que la majoria dels meus companys i periodistes que tenen una mínima ètica professional podrien fer aquesta feina. Per tant, no crec que sigui un llegat de l'Albert Llimós. Si l'Albert Llimós s'aparta en algun moment de fer tot això, crec que hi ha gent molt vàlida dins del diari i espero que en altres mitjans per reprendre això, perquè crec que és un tema molt important, perquè és un tema que durant centenars, milers d'anys, no, s'havia arrossegat, no, el poder, l'abús de poder, i crec que deixa uns traumes i unes seqüeles molt grans. Per tant, n'estic segur que algú continuaria a tot aquest treball. Ara, si jo ho deixo, no passa res. Un dia potser deixem aquestes llibretes al mig de plaça Catalunya obertes i que algú se les trobi i amb això que faci.
On les guardes, aquestes llibretes?
No puc dir on, però les guardo bé sota clau perquè és material sensible.
Amb tota aquesta reflexió que em feies prèviament arran de l'infart, tu creus que el preu que has pagat per tota aquesta feina tan obstinada, tan constant aquests últims anys, no et vull ni preguntar per les pressions que deus haver rebut per publicar o no publicar segons quin material que tenies, se t'ha acabat desenvolupant amb aquest infart?
Jo fa 2 anys i mig vaig començar a tenir marejos, trepitjava el diari i el meu cap explotava. Això vaig descobrir.
No podies anar al diari?
Va haver una temporada que no podia trepitjar el diari.
Per què?
Si trepitjar el diari... No sé, va un dia que quan en el diari Ara estava al carrer Diputació, anava per l'Eixample, havia deixat els fills a l'escola, i quan entro al diari, només trepitjar, la primera petjada que faig, el meu cap explota. L'emboirament, jo ho vaig dir emboirament. I llavors vaig veure que era un tema psicològic. Clar, jo m'estava fent proves, m'estava fent tacs neuronals perquè tenia aquesta sensació, aquest dolor, i vaig saber que és un tema psicològic. L'he estat treballant amb la meva psicòloga els últims 2 anys i mig, ha remès durant força temps, me va tornar molt arran del tema de l'atac de cor, va tornar bastant, fins i tot distingia 2 mals de caps diferents. Un era quan parlava amb companys de feina, em venia un mal de cap en una zona molt concreta del meu cap, i en altres moments en un altre tipus de dolor molt diferent, no? I vaig saber distingir, ostres, això té a veure amb la part professional, amb el tema de tot el que arrossegues de fa 2 anys i mig en relació a la teva feina, i l'altre tenia a veure amb l'infart. I té un pes, està clar, tot això en el que hem donat, el que hem fet.
Avui a l'Eclipsi, el periodista d'investigació Albert Llimós. A l'Eclipsi sempre demanem 3 cançons, la primera és una cançó per sortir de festa. Aquí m'ha sorprès i molt, eh?
I
no et
jo
feia tu de fotre salvaje.
No, i ho explico. Surto de l'hospital de la Vall d'Hebron, que es van portar de manera excel·lent. El primer que faig quan surto de l'edifici és fer un crit allí al mig, al pàrquing de la Vall d'Hebron. Pugem al cotxe i sona aquesta cançó. El meu fill petit té un caràcter, se sap totes les cançons, canta, és juganer, i aquesta cançó se li va ficar de moda. Va sonar aquesta cançó al cotxe, vaig pujar el volumen a tot drap, vam començar a cridar tots desfogant-nos, i d'allà vam anar a la perruqueria, vaig treure la barba, vaig tallar el cabell, torno a tenir barba, i vaig dir una cosa que jo mai m'hagués dit, que em faria un tatuatge. Jo era anti-tatuatges.
Te l'has fet, eh?
I em vaig fer un tatuatge aquí al canell, amb el cor, amb l'emoticona que sempre enviava aquells dies, que és l'emoticona amb l'envenat, no? De que el cor s'ha recuperat. I va ser un viatge amb cotxe, de la Vall d'Hebron fins aquí a l'Eixample, on visc, i va sonar aquesta cançó, i va ser aquella necessitat de cridar ben fort, no? Visca la vida, no? I per això dic, si ho puc explicar, direm aquesta cançó, si no en tinc d'altres.
Una nit d'insomni. A l'Eclipsi ens has d'explicar la millor nit de la teva vida. No sé si triaràs la nit en què vas ressuscitar.
La podria triar, però com que és una experiència més íntima i més familiar, en tinc d'altres. Podria dir també el naixement dels fills, podria dir alguna altra, però em queda una nit que té una conseqüència gran, que és quan jo treballava també a Món de la Ràdio, un divendres, 2 o 3 companys em van fer un segon comiat de solters. Havien fet el comiat important, que va ser molt bé, ens ho vam passar molt bé, al poble, amb una orquestra, molta gent, però vam fer un comiat especial. Va ser una nit bestial, vam acabar tard, l'endemà jo havia de fer el partit del Villarreal-Barça. Vaig estar vomitant tot el dia fins al punt que a la mitja part del partit Villarreal-Barça vaig entrevistar en Doni Zubizarreta, això estem parlant de la nit de dissabte, per tant 24 hores després, i acaba l'entrevista de Zubizarreta, vaig sortir del camp, que és un camp molt petitó, la Ceràmica, i vaig anar a vomitar directament. Per tant, és una nit que me la portaré marcada tota la meva vida, també.
En una nit d'insomni has escollit aquesta peça, Angus i Julia Stone, eh?
Sí, són uns australians, que és aquest tipus de música molt envolvent, que amb auriculars, amb la foscor, crec que és molt adient, i és un grup que m'agrada molt i a mi em tranquil·litza, també, aquest tipus de música.
Tu ets balança, i ara, amb aquest impàs de la vida en què et trobes, has de posar el pes de l'adrenalina d'aquesta feina, no? I com m'enganxa amb totes aquestes llibretes i aquesta informació, perquè jo suposo que molta gent ja et ve a buscar a tu, per tot el que has anat publicant aquests últims anys. I a l'altre costat de la balança, doncs, la família, la pausa, la tranquil·litat, i qui guanya en aquesta balança?
Hauria guanyat la segona part, hauria guanyat la família, els he robat molt temps. I fins i tot els últims 2 anys i mig és la cosa que tinc l'espina més clavada, el meu caràcter ha canviat. Jo era la persona més pacient del món, era molt pacient. I he perdut paciència, sobretot amb els fills. Soc molt més irascible, i sobretot amb ells. I crec que té a veure amb aquest component psicològic de la càrrega aquesta, d'aquesta motxilla. I no tant perquè hagi parlat o la meva feina sigui escoltar centenars, milers de persones que t'expliquen un trauma, crec que això ho porto bé, sinó per la responsabilitat que tens vers aquestes persones. Ostres, et dipositen el seu mal més gran, coses que els han marcat de per vida, i a vegades no ho pots publicar.
En aquesta motxilla que portes incorporada, què pesa més? Les víctimes? El relat de les víctimes quan el sents en primera persona? O enfrontar-te a l'abusador i dir-li, ei, tinc això sobre tu? Perquè també el vas a buscar abans de publicar.
Sí, la segona part ho portes malament just el moment que ho fas i els 2 dies després de la publicació. Després forma part de la nostra feina i n'estic segur que qualsevol periodista que s'enfronta a un tema una mica abrupte o difícil, al final hi ha aquest component, no?, d'adrenalina. I la víctima, la part de parlar d'aquesta escolta, de donar la mà, jo sempre dic que dono la mà, que faig molt més que periodista quan escolto la gent. Després una cosa és el que publiqui, que aquí hi ha el rigor màxim i fem molt bé la nostra feina, crec. Però, repeteixo, no és tant les converses, que no me'n vaig a casa i somio i me'n recordo d'aquella conversa, d'aquella dona que m'ha explicat aquella història 60 anys enrere, que l'ha marcat de per vida, que s'ha estat a punt de suïcidar. Això, que se m'entengui bé, ho porto bé, perquè tinc capsetes que ho vaig col·locant, segur que supura, el dolor supura, però crec que és més la responsabilitat cap a aquestes persones de si l'article no ha estat del tot adient, si no ho has pogut publicar i ells esperen que el periodisme sigui l'única part de justícia social que tinguin, no? Perquè moltes vegades no tenen
recorregut judicial.
Correcte. I tot això crec que pesa més juntament amb el que dèiem abans, l'autoexigència professional.
I totes aquestes veus que diuen és que tu si publiques això i després el presumpte abusador n'acaba sortint indemne perquè judicialment no té cap mena de recorregut o perquè la justícia no pot provar això que tu has publicat, tota aquesta càrrega, aquest pes d'ensorrar una carrera professional d'una altra persona, això també...
Sí, però se n'ha ensorrat ell. Jo explico actes, explico fets, per tant la responsabilitat és seva. Amb això, me'n recordo que un dels casos més evidents és el del Joan Oller. Clar, va morir, i el dia que va morir i s'havien fet articles a La Vanguardia de cert advocat molt amic de Joan Oller, pràcticament sense citar-nos, no? Dic que la responsabilitat de la mort del dramaturg, que era un geni a nivell professional, és que això no ho vam posar en dubte, doncs la responsabilitat era nostra. I sempre vaig dir que nosaltres havíem fet molt bé la nostra feina, i zero pes, zero consciència en això, perquè havíem fet molt bé la nostra feina.
Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol, i escriurem que no ens prendrà mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port.
Quina relació tens amb la Rambla del Poble Sec?
Mira, l'Albert anterior, en una nit de tòrrida, no?, que no pogués dormir, es ficaria nerviós perquè l'endemà hauria de fer alguna cosa. L'Albert d'ara, i ho dic en condicional, hauria d'aixecar-se i anar-se'n de festa, i m'agrada molt aquesta cançó, Torno al meu fill petit, que l'està cantant tot el dia, m'encanta xarango, en aquest cas amb ses freixes, però m'agrada el toque de festa major popular. Per tant, en una nit tòrrida, el nou Albert hauria, ho dic en condicional, d'aixecar-se i anar-se'n de festa.
Tu ets del Segrià, no?
Sí, de Torreferrera.
Quants anys fa que vius a Barcelona?
De l'any 99, per tant, 25 per 26 anys.
Doncs mira, parlant del 25, què voldries que et passés aquest 2025?
Tornar a recuperar la paciència amb els meus fills. Tornar a ser aquell Albert pacient i que té més temps de qualitat amb ell i amb la meva dona.
Albert Llimós, gràcies per compartir la teva història avui a l'Eclipsi del Suplement.
Bona nit, un plaer.
Moltes gràcies i molta sort. Fem una pausa, 5 minuts per arribar a 1:45 del migdia, i de seguida el suplement Sembla Mentida, avui amb una sorpresa també afegida. Fins ara.
La versió televisiva de l'Eclipsi ja disponible a la plataforma 3Cat.
Només a Caprabo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans del tomàquet triturat bàsic de 800 grams per 98 cèntims o del sabó per rentar plats a mà, Berteroski de 600 mil·lilitres per 1 euro amb 10 cèntims.
Estalviadors i marquistes, només a Caprabo, marcapropistes.
El suplement amb Roger Escapa. El proper 3 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 77a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala màgica en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Per fi, és Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi, són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalvia amb el plàtan de Canàries.
A només 1,49 al quilo, un 30% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
Ens trasbalsen i ens fascinen a parts iguals. En cada història que obrim, partim d'una única certesa. La veritat no prescriu mai. Crims. Arriba l'hora de la veritat.
Dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Que no t'emprenyi ni et faci mal. Perquè a la cuina o t'emprenya perquè cau l'aigua, perquè no recull bé, o et cremes, no, el mànec aquest que no sé què...
IKEA i Vinson, dos models de disseny que han canviat les nostres cuines.
Vinson i IKEA han fet una tasca d'educació amb el disseny contemporani.
Absolutament. Estan units aquí sota un concepte, li diem democratització del disseny.
Pots tenir el nivell de producció tan bèstia que té IKEA i intentar ser sostenible?
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de 1:00 PM, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El 1899, el govern espanyol va ratificar la venda a Alemanya per 25 milions de pessetes de les seves últimes possessions al Pacífic, les Illes Carolines, les Marianes i les Palau. Aquells petits arxipèlags eren les últimes engrunes d'un pastís colonial que s'havia anat reduint al llarg del segle XIX. Era pràcticament la fi definitiva de l'imperi colonial espanyol. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Diumenge, al Tot Gira, posem el termòmetre a la Lliga.
Atenció!
Començarem després de la TDT del Barça a l'Alavés. Com quedarà la lluita pel títol?
Obrirem doble transmissió de l'ACB. A les 5, Barça-Manresa amb Ernest Macià i Carme Lloberes. I a 6:45, Madrid-Penya amb Xavi Soler.
També serem al Palau Sant Jordi amb el Trial Indoor de Barcelona el dia que es retira Adam Raga.
A més, seguirem la final del Mundial d'handbol, l'Arsenal City de la Premier, el Milan-Inter, i ho rematarem tot amb els minuts escombraria.
Tot gira.
Avui, diumenge, a partir de les 5 de la tarda, amb David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Un minut per arribar a 1:45 del migdia. El suplement som a Catalunya Ràdio. Això és el Sembla Mentida, un espai en què una parella d'escriptors traslladen a la ficció les històries reals i increïbles que ens envien els oients. Avui és el torn de la parella d'escriptors Miki Otero, l'home orquestra. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
I Irene Pujades, la dona dels desperfectes, però sobretot, oficialment ja, la dona intrusa. Irene, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Tinc la teva primera novel·la acabada de sortir del forn entre les mans. No et diré que me l'he llegit perquè no és veritat. Em van enviar la versió en PDF.
Ah, wow.
Però no he fet els deures, perquè és que no em dóna la vida. Per tant, el que no faré serà entrevistar-te ara impostadament fent veure que m'he llegit el llibre.
Ja en parlarem.
No, posposarem aquesta entrevista, perquè la vull fer ben feta. El que sí que et vull dir és que fem un tastet del que serà, perquè tu fins ara t'havíem llegit sobretot amb contes, que és el que fem també aquí d'alguna manera al suplement.
Sí.
Aleshores, això és la primera novel·la, Irene.
Realment sí. Una miqueta accidental. Jo no volia escriure una novel·la, però ha anat així. Tenia com aquesta idea de una dona que viatja dintre seu i a partir d'aquí com tot es va anar fent i ben bé que he fet una novel·la al final.
De què va? De què va?
Va d'una dona que per solucionar una mena de malestar abstracte que té dintre seu decideix literalment viatjar dintre del seu cos i intentar trobar què li passa.
No ets tu, aquesta dona?
No.
Però hi ha part biogràfica o no?
No.
Això sempre es nega.
Escolta'm, una cosa. No, us posem aquesta conversa. L'emplacem per d'aquí uns dies. Alguna pregunta que m'hagi de preparar en aquests dies abans de fer l'entrevista de Miki?
No, perquè aquests dies aprofitaré per llegir-la.
Tu tampoc te l'has llegit?
No,
home,
no,
tu no tens
encara.
Excusa, escolta'm. Tu no, si et vaig enviar el PDF. No, és mentida. Va, anem a la crida.
667-07-16-11. Explica'ns en una nota de veu curta una anècdota personal increïble, una vivència d'allò més particular on els nostres escriptors puguin trobar la inspiració. Repetim, 667-07-16-11.
D'entre totes les notes de veu que hem anat rebent al WhatsApp del programa aquests dies, hem seleccionat aquesta setmana només una, perquè ho farem una mica especial, perquè avui en aquesta taula no només hi ha la Irene i el Miki Otero, hi ha més persones. Poc a poc. No correm, encara. Hem seleccionat la història del Carles, que ens va dir això.
Hola, us volia explicar una història d'un noi que va vindre aquí amb 14 anys del Brasil, va amb una família, abans això es portava molt, de fer venir un noi que sabia jugar a futbol molt bé, i ho portàvem cap aquí a veure si fèiem calés, no? Aleshores aquest noi va vindre a casa, es va estar 2 anys aquí, jugava a futbol amb un equip, i tenia gent que el anava a veure com anava, no? Al final, doncs, bueno, ell va marxar perquè no, la cosa no va anar bé, i els representants que tenia, doncs, també, bueno, van dir que no anava bé, vaja. I va tornar a Brasil, i aquest noi no ha perdut el contacte amb nosaltres i a més ha continuat llegint llibres en català i parla en català perfecte, però perfecte, perfecte. Aquest noi ja té 30 i pico d'anys, és metge esportiu i està a Brasil actualment. I ara, aquest primer cap de setmana de febrer, doncs baixa aquí i estem molt contents perquè, esclar, fa 30 anys que no ho veiem.
Aquesta és la història que ens va fer arribar aquesta setmana el Carles. I com que tenim un equip de producció fantàstic al suplement, que són l'Eva Catalán i la Sònia Lofeu, aquest noi brasiler avui el tenim a l'estudi de Catalunya Ràdio. Víctor, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, em feia molta il·lusió venir.
Quants anys feia que no tornaves a Catalunya, tu?
18 anys.
18 anys.
Però escolto Catalunya Ràdio gairebé tots els dies.
Des d'on?
Des de Brasil, des de tots els llocs que he viscut a Brasil. Sempre he mogut molt de ciutat, però Catalunya sempre és amb mi com la Catalunya Ràdio. I porto el català en Catalunya Ràdio.
M'estàs dient que fa 18 anys que no trepitges Catalunya i parles aquest nivell de català?
Jo mai he anat de Catalunya. Perquè sí que vaig tornar a Brasil. Després d'aquí vaig viure a Saragossa. Vaig jugar al Saragossa. Vaig jugar una mica al València. Vaig ser jugador professional després de Brasil. Però jo sempre dic que vaig arribar a Catalunya, vaig trobar família, però vaig trobar casa. I ara estic aquí fa 8 dies i estic 8 dies a casa, un altre cop.
Clar, t'has retrobat amb la família que et va acollir fa 18 anys, després de 18 anys. No? Com ha estat aquest retrobament? Perquè avui no has vingut sol, tota aquesta família,
sí.
No sé si política, no sé com m'hi he de referir, aquesta família. La família catalana t'ha vingut a veure aquí. Com això ha estat aquest retrobament?
Això és molt català, no? tota la família, amb tu.
No ho sé si és gaire català, eh?
Ah, home, la meva família catalana sí que ho és, eh? Sí? I jo dic que jo no sóc només català i sóc de Vic. Sóc d'Osona.
Al Brasil on vius ara, del Brasil?
Visc a Florianópolis. Uh-huh. És la meva parella aquí avui. Vivim a Florianópolis.
Has vingut amb la parella brasilera, també.
Sí, perquè ella no coneixia Catalunya i jo ens vam... A casa ens casarem fins des de pocs, i jo li deia no.
Convidaràs la família catalana, no? Suposo.
Home.
On et cases, a Vic o a Brasil?
Casava a Brasil, però ara ja crec que casaré aquí, eh? Crec que casaré aquí.
Com ha estat aquest retrobament?
Mai us he deixat, també, perquè parlàvem sovint d'algunes coses, clar que no setmanalment, però li enviava missatges, com era, quan guanyava alguna cosa al Barça, i sempre hem mantingut contacte, clar. Però, clar, que el pas del temps, n'hi han hagut temps que he de parlar més, menys, però jo ho sentia sempre a mi, i això del català, em posava a parlar amb qualsevol i em deien, però tu com parles el català d'aquesta manera?
És que estic al·lucinant.
I jo deia, no ho sé, és que... No ho sé, no ho puc explicar, també. I jo sempre li deia a la meva parella, és que per conèixer en Víctor 100%, has d'anar amb mi a Catalunya. I després sí que ja casarem, eh?
Dius que escoltes molt Catalunya Ràdio. Què escoltes?
Home, clar que... Veure els partits del Barça, però amb una transmissió en portuguès, no en Brasil, no és la mateixa cosa. I no tenim l'ambient de l'estadi, no tenim la gent sentint els colors, no? I els valors blaugranes i catalans i això. I sempre, en dia de partit, escolto tot, fins al tercer temps. I clar, abans en TDP, no? I ara TDT, no? I les notícies també. M'agrada perquè a Brasil, quan som a les 8, a les 7, aquí és a les 12, a les 11... Llavors el dia ja ha començat, i em desperto, poso el catalanat per sentir les notícies.
Sensacional. Has anat... Quants dies portes a Catalunya? Estàs nerviós, eh?
Buah, no, és que estic emocionat, tio, molt emocionat. Sí, no és nerviós, estic emocionat.
Has anat al camp aquests dies?
Dos vegades, sí.
L'altre dia contra l'Atalanta, que van empatar?
Primer a València, que van guardar els gols dels 18 anys, no?
Et van fer 7 gols, és veritat.
Sí.
I has conegut mai el Torquemada?
Mai, però clar, sembla que ho conec perquè la seva veu sempre no a casa.
Clar, és que avui el Barça juga contra l'Alavés aquest migdia. No sé,
tinc entrades.
Vas al camp?
No.
No tens entrades?
No.
Va, ets a temps. Escolta'm, què em diries si ara jo et digués que el Torquemada t'està escoltant des de Montjuïc?
Buah! Home, una passada, perquè és un personatge de la meva vida. No és només un narrador, no? I si parlo alguna cosa malament en català, em corregeix perquè no vull. Però és un personatge de la meva vida. Com un llibre, en Torquemada, és una veu en català que va mantenir l'enllaç amb la meva família, amb els valors, perquè a Catalunya em va canviar molt, eh? Jo sóc una altra persona després de venir aquí, clar.
Prova de saludar-lo, va.
Home.
Prova-ho, jo què sé, prova-ho.
Torquemada... Sí,
bona
sents?
Tarda, Víctor, què tal?
Espero poder parlar, tio, que plorar.
Avui tens permís per anar a dinar amb la família catalana i no seguir la TET, si vols. Ja recuperaràs el tercer temps després.
Perfecte. És que per mi és un somni parlar amb tu, i si puc dir-te alguna cosa, és que sentir-te sempre em va mantenir amb Catalunya en el meu cor, que sempre em va tegar molt. Però sentir els teus gols, no, del Barça, i quan patim junts, quan celebrem junts, però sempre a casa poso la tele i poso a la TDT i la transmissió, clar, i és tot diferent, perquè estic a Catalunya. Quan estic bé del Barça amb tu, sentint la teva veu, estic amb la família i jo estic bé.
Víctor, pensa que és un regal això que ens fas, perquè dona sentit a la nostra feina. Nosaltres no vam començar a treballar a la ràdio i a explicar partits de futbol per mantenir vincles emocionals com el que tu estàs transmetent també aquest migdia, sinó perquè ens agradava el futbol, i no, però cada cop ens trobem més gent. Potser un testimoni tan evident com el teu no l'he trobat mai, però molta gent que es connecta amb nosaltres, que ha passat una etapa aquí a Catalunya i que som aquest punt de vincle, més aviat al Barça. Nosaltres, en el fons, som intermediaris amb la teva realitat, amb els teus sentiments, amb les teves emocions, amb el teu passat, amb el teu present a la distància amb la família catalana. I la veritat és que per nosaltres també és molt emocionant sentir-te. Espero que el Barça et torni a fer un regal avui, que ahir el Madrid va perdre, eh?
No,
avui no pot fallar, això.
Avui seguríssim, eh? Perquè, home, que a la Liga necessitem una mica. Escolta'm, Torquemada, no sé si tu, quan estàs treballant, quan esteu fent la transmi, ets conscient que tens tanta gent des de fora, o un paio que es diu Vítor des del Brasil, que fa 18 anys que no trepitjava a Catalunya i que cada setmana té dues cites amb tu quan juga al Barça, no?
És preciós, és, home...
Dona molt sentit a tot això que fem.
Clar, és el que diu Roger, o sigui, dona sentit a un ofici, no? Una manera d'entendre la vida i a tot allò que dediquem per complir amb la nostra passió. Si a més de tot això sempre doncs hi ha regals com el de Vítor, doncs ja, com diria algú, ja et pots morir tranquil, perquè la veritat és que transcendeix a un partit de futbol. Però vaja, nosaltres ho fem amb aquesta idea, fem la nostra feina pensant que potser hi ha gent en la nostra imaginació, gent que es connecta i que necessita retrobar-se amb les seves arrels, en aquest cas, encara que fos quan tenia 14 anys que va venir aquí, en la distància, i segurament el Vítor això li porta moltes imatges i sí, li porta les cares de la seva família catalana i els moments que va passar aquí. O sigui, no és només un partit de futbol que guanya el Barça, sinó allò que sentia quan estava aquí en persona i que avui pot recuperar. Sí, i que estic molt content, Vítor, de saludar-te.
L'hauries de veure perquè està emocionat de dalt a baix, eh? Ricard, digues, Vítor, digues.
Li diré Ricard, no Ricard.
I tant, Jo també sóc de la teva família catalana, entre cometes.
És que jo a Brasil, i ara sóc soci del Barça, eh? Que hem fet soci ahir, eh? Que era un somni, també, fes-me soci del Barça, clar. Jo quan dic a Brasil que em demanen, sí, però tu com ets del Barça, però com saps el himne, com tens els colors i tot allò, i jo, Ricard, sempre ho dic, que jo primer em vaig enamorar de Catalunya i després vaig entendre que el Barça era part del cor català, i tu quan crides un gol del Barça o quan guanyem alguna cosa, no em portes al Barça, portes Catalunya, i que sàpigues això. Clar. On estàs a la transmissió, m'estàs portant Catalunya a casa.
Clar. Escolta'm, Vítor, deixa'm dir-t'ho de futbolista, precisament, eh? Vull dir que en el fons ets una història d'aquestes que podria haver anat d'una manera que dius que no vas tenir gaire sort en el món de futbol, però Vítor Bianchi Cruz podria ser el nom del davanter centre que el Barça avui s'enfronta a l'Alavés.
Roger, sona millor que Vítor Roque.
Has tret el tema, Vítor Roque. Què va passar? Per què no vas acabar de triomfar? Perquè realment, si et van portar del Brasil fins aquí amb l'edat que tenies, és perquè apuntaves maneres,
sí,
no, Vítor?
Sí. Jo era, primer de tot, era lateral esquerre. Vaig venir com mitja punta, però clar, era molt baixet, tenia molta tècnica.
No ets baixet, eh?
No, ara no. Ah. És això que va passar. I el primer any aquí a Catalunya vaig créixer 22 centímetres. I vaig tornar a Brasil i dèiem, però què te van donar de menjar?
Què t'han donat? Pantomàquet, no?
Pantomàquet, dius, només. I clar, com vaig créixer molt, de mitja punta, vaig tornar per lateral esquerra. Més, Ricard, més Felipe Luis que Adriano, saps, aquí al Barça.
Molt bé.
Una mica, molt a la línia de 4, defensiu.
Sí, molt bé.
I després vaig sortir d'aquí, vaig anar a Saragossa. A Saragossa va anar molt bé. A Saragossa a l'època tenia un equipàs con los Milito i Aymar i D'Alessandro. Mm. I van ser anys ahir, i vaig veure el Barça ahir, jugar amb el Saragossa. Després vaig anar al València i va ser professional al Brasil. Com lateral. Però jo portava això, volia tornar aquí. I els meus agents a Brasil jo vaig anar al Pescara d'Itàlia, que clar que el Ricard coneix, no?
Sí, sí.
I vaig jugar ahir amb Berratti i en època d'aquells. I jo tenia 22 anys, 23 a Brasil, i ho deia, no, és que jo vull tornar a casa, jo vull anar a Europa, a Catalunya un altre cop i tal, i els meus agents, no, que no. I jo els vaig dir, bueno, deixaré. No, que aquest vol canviar d'agent, de manager, no? I jo he dit, no, ho deixaré. Si és així, ho deixaré. I he deixat, i 8 mesos després vaig aprovar la selectivitat de medicina, que no tinc cap metge a la família, i diuen sempre que els jugadors no es pensen que som...
Tu t'has dedicat a estudiar. I però... ara ets metge, no?
Sí, i vaig aprovar la selectivitat i vaig aconseguir fer-me metge, clar, i per la meva família a Brasil va ser una gran cosa. I jo sempre dic que jo això dono per Col·legi Sant Miquel dels Sants, que és el col·legi meu d'amic. I em va canviar també com a educació, no? Educació, valors, tradició, força, no?
Quina història més meravellosa avui el Víctor Bianchi Cruz.
Quin regal, Víctor, has fet avui.
Saps molt teu foer, Ricard.
Escolta, en Ricard, li farem un regal nosaltres, perquè saps que el Sembla Mentida sempre acabem amb un conte, i avui li hem dedicat un conte amb aquesta història real del Víctor que han preparat el Miqui Otero i la Irene Pujades. Deixa'm acomiadar-te, perquè sí que esteu preparant la TDT. Avui comenceu a la una, perquè el Barça juga a les dues, per tant, empalmem suplement amb vosaltres. No desconnectarem. Avui sí que sí, el Barça no pot fallar, Ricard.
No, però això espero i vaja, estic convençut. Escolta'm, una abraçada, Víctor, i gràcies també a la família catalana perquè per fer-nos aquesta assistència. I Roger, som al camp de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, preparats a parlar de TET.
Una abraçada, Ricard, fins ara.
Ricard, merci per tot, merci per tot. Estic sempre amb tu, sentit de Brasil,
Adéu.
3:15 del migdia, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, recta final, avui amb un somriure als llavis. Ara arriba el torn del Miqui Otero i la Irene Pujades. Posaran ficció a aquesta història tan real, tan de carn i ossos, que us hem explicat en aquest últim tram del suplement. Qui comença, el Miqui o la Irene?
Ho fem tot seguit, ens hem repartit tot. Era complicat, perquè...
És el nostre primer conte a quatre mans.
A quatre mans, amb el protagonista
present. Hi ha molta pressió.
Hi ha molta ficció, però hi ha alguna anècdota que li ressonarà segurament al Víctor.
Som-hi, va.
És Víctor, com Víctor, però sense la C. A poc els seus companys d'entrenament ho van entendre. Els noms sempre induïen a confusions. Un dels primers amics de la seva etapa catalana, per exemple, es deia Pau. No va ser fàcil. La primera conversa va anar així. Víctor, com Víctor, però sense la C. I tu, Pau. Pau? Pau, Pau? El Víctor no podia evitar riure, perquè si a ells els sobtava el Víctor sense C, a ell encara més que Catalunya n'és plena de nens que es deien Pau. Pau, en brasiler, és una forma col·loquial de referir-se a la titola.
Fa que sigui amb el cap, el Víctor, Vull dir que ha estat bé. Endavant, Irene.
Era l'any 2005. En Víctor només tenia 14 anys. Venia de l'estat de Santa Catarina, al sud del Brasil, i havia aterrat al centre de la Terra, a Vic. Clima tropical i carnaval sense fi, a Vic. Aquí es buscaria la vida com a futbolista. Arribava amb una doble credencial plena de glamour. Era brasiler i era esquerrà. Brasiler i esquerrà. Tostao, Rivaldo i ara Víctor. Entrenava a Santa Eulàlia de Riu Primer i era el rei de les passades llargues. Quan tallava la llonganissa amb l'esquerra, la família que l'acollia el mirava amb un somriure als llavis. Quin estil! En aquella època, el brasiler del Barça era el Ronaldinho, barreja de dibuix animadíssim i geni de la pilota. Ronaldinho havia arribat feia poc i ho havia capgirat tot amb el seu turbo d'alegria gairebé infantil. No és només que l'equip guanyés, no, és que somreia. Havia canviat el joc, sí, però també la societat. De vegades, els catalans ens animàvem a fer una cervesa un dimarts, movíem els malucs a la cua del Bonària, ens saludàvem pel carrer fent la xaca. Definitivament, amb ell vam deixar enrere l'avui patirem i vam abraçar el sortiu i disfruteu. I demaneu caipirinhas.
Ela faz o feijão!
Ela faz o feijão!
E, moleque?
Que é uma graça!
Ai, ai, ai!
Que comeu até fácil!
Sem orelha!
A língua na colher!
A língua na colher!
O tempero é...
El problema és que tothom esperava això mateix del Víctor. I ell, en realitat, es va fascinar aviat pel seny català, més que no pas per la rauxa. Li agradava aquesta discreció. Li agradava la vida endreçada, la mongeta bullida dels diumenges, la truiteta francesa, la pizza Tarradellas per celebrar, el discret encant del pa amb tomàquet, mai tantíssim en tampoc, l'equivalent d'un regat sense floritures. I li agradava, sobretot, el fuet. I també la Nutella. Als partits, els companys ballaven la lambada al córner quan el Vítor feia gol. Això el feia passar una vergonya enorme. No serien els millors ballarins, la Copacabana. Tots volien imitar no tant el Vítor, sinó el Ronaldinho de Riu Primer. I exigien els regats més vistosos, elàstiques, croquetes, bicicletes i lambretes. El Vítor, de tarannà molt discret, li feia cosa lluir-se en el minut 90 i guanyant. Li semblava de mal gust, però ho feia per ells. Tenia un xut tan potent, una fuetada tan brutal, i menjava tantíssima llonganissa i tanta Nutella que aviat li van trobar un sobrenom. Fuetinho de Nutella. Pau, jo sóc feliç, però no acabo de ser jo. Espereu massa de mi, massa festa i massa vols. Has de ser tu mateix, Fuetinho de Nutella. A casa, en canvi, gaudia com ningú. Li encantava fer biquinis de Nutella als seus dos germanastres petits i cantar-los fins que es quedaven adormits.
Un dia, l'amor per la Nutella quasi el porta a incendiar la casa. Va trobar el pot a la nevera i, per fer-lo més cremós, va posar-lo sencer al microones. Era l'hora de la migdiada i a casa tothom dormia. Ordre, plaer, calma, l'hora preferida d'en Vítor. Però l'electrodomèstic no va respondre bé. Va començar a treure fum i espurnes, la tapa metàl·lica del pot va incendiar-se i la cuina va amarar-se d'una olor forta d'avellana recremada. En Vítor va obrir les finestres i va desconnectar l'aparell just abans que fotés el pet definitiu. Va passar dies nerviosíssim. Volia i no podia confessar què havia fet. Els havia fallat. No passa res, Vitorinho, va dir la mare de la família dies després. Tots vam sentir l'olor de cremat, però ens sabia greu dir-t'ho. Ai, el silenci tàcid. Ai, l'encant discret de les coses no dites. Aquella revelació el va fer estimar-se definitivament la seva família catalana. Cofoi va preparar-se uns talls d'espatec per tothom.
Un dissabte al mes, a la plaça Major, s'hi ballaven sardanes. Se les creuaven de camí cap a casa, quan tornaven del partit amb el Riu Primer. En Víctor observava els sardanistes amb fascinació. Els moviments petits, esponjosos, com si tots compartissin petits ensurts, les faldilles llargues d'algunes dones. Qui pogués fer-los ballar la samba, bromejaven els seus companys de futbol. Cada dissabte, ritmes brasilers a la plaça Major de Vic. Lluny de menystenir la sardana, però, en Víctor s'admirava els passos com qui estudia un idioma nou. Aquell punteig discret estava plegat de possibilitats. En Víctor va començar a adaptar els moviments de la sardana al terreny de joc. El punteig dels passos curts es va convertir en una estratègia infal·lible per driblar els seus contrincants, per despistar-los. La tàctica de la sardana els va dur moltes alegries. Ell volia celebrar els gols amb un visca sec, concís, però els seus companys seguien encorajant-los a ritme de Carlinhos Brown.
Tanmateix, totes les coses s'acaben. En Víctor van contractar-lo en un equip de futbol de Saragossa, però ni les migues ni la Pilarica van fer-li minvar l'amor per Vic. Un dia, un xut amb molta potència va retornar-lo al seu país d'origen, al Brasil. Com va enyorar les sardanes mentre passejava per la rua del carnaval de Florianópolis? Com enyorava la truita quan menjava feijoada? Passava hores enganxat a les retransmissions de la TDT i escoltava els programes de futbol de Catalunya Ràdio. Va inventar la cavapirinha, una mescla sospitosa de caipirinha i cava, que no xampany. Per Nadal va agafar un tronc i va començar a tonyinar-lo, amb les conseqüents cara rares de les seves amistats. Quan a la funció teatral va voler fer de caganer, quan ja tenia els pantalons pels turmells, gairebé el fan fora del barri.
En Víctor va dedicar-se a la medicina esportiva, però abans va intentar obrir una sucursal de Nutella a Florianópolis. Es diria Nutellòpolis. L'empresa no va prosperar, però mentre duraven les negociacions, en Víctor va aconseguir que li enviessin quilos i quilos i quilos de pots de mostra. Van ser uns mesos particularment dolços. Anys després, abans de tornar a Barcelona, va convidar una petita colla sardinista que va fer furor als carrers de Santa Caterina. Des de llavors, els equips infantils entrenen fent rondos amb la pilota, però sense deixar de ballar una barreja de samba i sardana. La sambana. Seny i rauxa i carnaval. Ordem e progresso i ordre i aventura. Víctor Vic i Fuetinho de Nutella. Mais que nada, visca! No em vull saber res.
La història dedicada a Víctor Bianchi Cruz, que és un mar de llàgrimes, que han escrit el Miqui Otero i la Irene Pujades a través de la història que havíem rebut aquesta setmana, real, avui, història de Carniassos, que hem transformat a l'estudi de Catalunya Ràdio. Com estàs, Víctor?
Visca.
Visca, el fuetinho de Nutella, Això no pot arribar a Brasil.
Fuetinho de Nutella.
No he tingut temps de dir bon dia al Pol Vallarderiu. Hola, Pol, com estàs?
Bon dia.
Tu ets la família catalana del Víctor, no?
Germà català.
Germà català. Fa 18 anys que vau conviure. Exacte. I ara us heu retrobat.
Correcte. És el... Bueno, jo sempre he sigut el germà gran a casa, però...
però durant una època vaig tenir un germà gran i jo podia dir amb molt d'orgull, això sí, en aquell moment que l'altre jo parlava amb en Vítor, que jo em feia el xulo quan ell estava aquí. Jo era, hòstia, tinc un germà brasileño, juga molt bé a futbol, serà una estrella. Sí. Jo volia ser, bueno, era com el seu agent, un nen de 8 anys.
El meu manager.
I tu, Pol, no has anat mai al Brasil? No, però ara hi aniràs.
Ara hi aniràs,
no?
Ara hi aniràs,
home,
sí, sí, sí.
Com home. És que aquesta distància ha durat 18 anys, no? No t'has plantejat anar-lo a visitar alguna altra vegada?
Sí, sí. Passa que...
La vida, no?
La vida.
La vida.
La vida, sí, sí. La vida, sí, sí. Però bueno, aquests dies ho estem parlant i sí, ara sí.
Jo estic per aquest viatge fa 18 anys. Però clar, quan va deixar el futbol i comences a estudiar...
I a treballar.
A la universitat. La meva família a Brasil no és una família que té calés, no? I, com diuen. I hauria d'estudiar i de fer-me-los jo per tornar. I llavors jo amb la meva parella li deia... Ara que estic amb la feina 5 anys, no, que fa que treballo a Brasil, dic, el primer somni, abans de casar, de tenir fills, nada, tornem a casa, tornem a Catalunya, després ho fem tot.
Farem tota la resta.
Això mateix.
Us uneix la passió pel futbol, també, tots dos? O...
Sí, jo crec que ha estat també...
Ha estat motiu d'anar parlant tots aquests anys,
motiu de tenir
anys,
una
no?
connexió, perquè eren aniversaris, Nadals...
Quants anys, segurament, no? Hi ha hagut una mica de tot.
Sí, no.
Després hem patit molt, clar.
I ara potser torna ara una mica d'esperança.
Cada golejada que hi havia al Madrid, o així sí que era bueno, un vídeo d'en Vítor embogit completament, que m'enviava, i era una manera després de parlar i de com estàvem i això, i sempre els aniversaris, això sempre
clar.
Hem mantingut el contacte.
Una cosa important,
així.
Roger, imagina't perdre el Barça, per exemple, quan, jo què sé, aquelles golejades que no volem ni al cap, però imagina't a Brasil... Quants blaugranes, un tio que és soci del Barça, que és blaugrana, que està boig pel Barça, que és català, de cor i ànima, perdia el Barça de 8, de 7, tots els meus amics em truquen, perquè només sóc jo. Llavors, a tothom a trucar-me, oh, que hem perdut, no sé què. Llavors, sóc l'únic, vosaltres, que sóc l'únic ahir, quan perde. Llavors, no perdem, sisplau,
Vítor Bianchi Cruz, el Pol Vallar d'Ariu, gràcies per compartir la vostra història avui amb els oients del suplement. Cuideu-vos molt, molts
gràcies
èxits.
Gràcies a tu.
I gràcies Miquetero i Irene Pujades, també.
Gràcies, tot un plaer.
Per aquesta
gràcies.
Història. Fem una pausa i acomiadem. Adéu-siau.
Sembla mentida. Envia una nota de veu curta al 667-07-16-11. Explicant una anècdota personal d'allò més inversemblant. Els nostres escriptors la transformaran en forma de conte. 667 07 16 11. El suplement amb Roger Escapa. Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de la una, la TDT del Barça a la Ves, a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, Helena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MSG i MGC Mútua i CaixaBank.
Pati, què tal? He rebut un e-mail una mica estrany teu que tenia fotos personals teves.
La gent que em va robar l'ordinador a Madrid han començat a enviar les meves fotos en pilotes, aquestes, a la penya.
He hackeado su PC. Tenés que ingresar $2,400 a...
Premi Gaudí a la millor pel·lícula documental.
Em sento violada, em sento poc protegida.
Nits sense ficció. Diari de la meva sextorsió. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
25 anys d'homenatge a Joan Forns i Jordana, Li Chang. El mag badaloní que va portar l'art de l'il·lusionisme arreu del món. De l'1 de febrer al 2 de març, el Festival Internacional de Màgia de Badalona Memorial Li Chang celebra el 25è aniversari amb una edició molt especial carregada de sorpreses i artistes de renom internacional. Més informació a teatrezorrilla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i el Palau de la Música Catalana presenten el concert Ballets de Tchaikovsky. Sota la direcció d'Isabel Rubio s'hi podran escoltar les melodies icòniques de La Bella Dorment, El Trencanous i El Llac dels Cignes, com també l'estrena absoluta de Ceci ne pas un vals de Raquel García Tomàs. El 8 de febrer al Palau de la Música Catalana i el dia 9 a la Factoria Cultural de Terrassa. Més informació a osvallès.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Tenir la raó o ser feliç, em costa meditar. Enamora't de tu, sigues la pau que vols veure al món.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
L'optimista neix o es fa, perquè quan parlem clar espantem els altres. Què vol dir exactament treballar-se-la a la parella? No té sentit queixar-se.
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge a partir de les 12 de la nit.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
30 segons per arribar a la una. Nosaltres ho deixem aquí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/el suplement i a 3CAT o a les xarxes del programa @CatalunyaRàdio amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio. Us deixem amb la TDT. Salut i ràdio per tothom.
El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.